El gall del monestir.
Doncs arriba el moment de la tertúlia al Gall del Monestir, la tertúlia dels divendres. Avui en companyia de Marta Uixan. Molt bon dia, Marta.
Bon dia, Carme.
El Víctor Alexandre.
Hola, bon dia. Bon dia.
I el Jaume Pla. Bon dia.
Bon dia.
Vols continuar de becari, Jaume?
I tant.
Sí?
Ara més que mai.
Però no, ja saps que els becaris no cobren.
No, ja ho sé, ja. Ho tinc molt assumit.
Ho tens assumit.
Tot el que faig últimament... No cobro, ja no és de becari, eh?
Però, clar, ja no toca de becari.
No, és clar.
O sí, ja... hi havia una pel·lícula, tu, la,
sí?
Tu saps la pel·lícula del becari?
Del Robert De Niro.
Del Robert De Niro,
sí, senyora,
Víctor.
Sí, sí.
L'Anne Hathaway.
Eh?
Sí.
Molt maca, per cert.
Sí. I escolta, no està mal pensat, perquè hi ha professions que l'experiència...
Clar.
Eh?
Clar.
És un grau, diuen, però és veritat, eh? Que podria servir, doncs, per fer un paper de becari ja... avançat, no? Per poder aportar els coneixements que han adquirit al llarg de la seva vida professional.
Sí, sí.
Sí, són dos mons, no? El del professional que fa molts anys que fa allò. El problema és que té vicis que ja no... Vull dir, clar, de molts anys, igual que passa en les empreses, eh? Una empresa nova o que té molta gent jove no està viciada en res perquè, bé, tot és nou, hi ha molta il·lusió. Això es van trobar, per exemple, quan va néixer TV3, en comparació amb Televisió Espanyola. Allò era un monstre, un mamut, Televisió Espanyola, una cosa increïble, una cosa que no... I TV3 era gent jove, amb esperit d'innovador.
Innovació. Mm-hmm.
Clar, i això es transmetia moltíssim en els programes. La Pilar Miró, en aquella època, va dir que ella li cridava l'atenció perquè, abans de ser directora, abans de ser directora
de
cinema,
Espanya.
Sí, però no de Televisió Espanyola. Uh-huh. Televisió Espanyola va ser-ho més tard, eh?
Uh-huh.
Però quan era, treballava allà simplement, ella deia que li cridava molt l'atenció quan anava, per exemple, als festivals de cinema, de Cannes o de Berlí, la Berlinale, etc., que veia la diferència entre la seva empresa, Televisió Espanyola, i TV3. Diu, la nostra... Hi ha una pila de trios que van allà, perquè un que aguanta el micròfon, l'altre que la càmera, l'altre que contacta no sé què, l'altre que fa això. Era una burocràcia, un munt de gent per fer entrevistes a actors i actrius. I veig els de TV3, que van dues persones soles, pim-pam, amb la càmera i l'altra, amb una agilitat, i aconsegueixen moltes més coses que nosaltres. Nosaltres allà, com que, a més, són allò que dèiem vicis, els tècnics i tot allò, jo faig, a mi això no em toca, eh? Això jo a mi la meva jornada acaba a tal hora, a mi no m'atabalis,
sí,
jo,
sí,
clar,
sí, sí.
I així, doncs, TV3 els menjava. Són els vicis. Ara, la part bona és que algunes persones, que no són així el funcionari clàssic, no? I jo plego a les 12 en punt i a les 12 un minut a mi no em busquis, tenen molta experiència i aleshores la pots aprofitar, perquè són gent que coneix molt bé aquella feina i que et pot guiar en coses que el novell, el que acaba d'arribar, no la sap.
Encara
les ha de viure, oi?
Mm-hmm. Abans hi havien els aprenents.
Sí,
no?
Sí. Els 14 anys començaven molts, eh? Els 14.
Sí, sí, sí.
entraven a l'empresa i fins que jubilaven.
Passaven d'aprenents a treballadors.
L'aprenentatge no era pagat. Els nanos eren aprenents.
Sí, depèn de l'amo també, clar, depenia de l'amo.
Un sistema, ja. L'escàndol que s'ha muntat ara amb aquest noi.
El Jordi Cruz. Jordi Cruz. El de l'Àbac.
Sí, però és que ell perquè ho ha dit, però és que el Ferran Adrià ho ha tingut tota la vida, això. Gent que pagava per poder anar al seu restaurant, perquè, esclar, tu és d'un doctorat i no cobraven pas, en absolut.
Sí, a mi,
i ara els sindicats s'hi han posat i denúncies.
No, l'han insultat i li han dit de tot. A mi em sembla injust, perquè tampoc és això. És veritat que hi ha empresaris que es poden aprofitar. Això és la picaresca aquesta existeix. Sí. Hi ha gent que s'aprofita. Diu, mira, aquí tindré uns quants, treballen, els hi faig fer el mateix que un treballador, però no els hi pago res. Hi ha de tot, clar, certament.
Però en aquest cas d'hotels,
sí, no era el seu cas.
I de restaurants de Michelin, hi ha cua perquè puguin venir.
Sí,
aprendre. O sigui, és que van aprendre.
Es tracta d'aprendre, és a dir, com que és una cosa voluntària, que tu dius, a veure, jo vull aprendre i crec que aquella persona, aquell senyor en la meva feina, jo el valoro molt, l'admiro molt, i aleshores voldria estar al seu costat per veure com treballa.
Igual, però no és només veure, perquè abans nosaltres ho comentàvem ahir a la redacció, mirant només no s'hi aprèn. Vull dir, has de tocar, has de fer, perquè si no... Ara, després, aquí han de quedar clars els límits, és a dir, el que puc fer i el que no puc fer. Si el que jo faig... Bueno, no, això en els convenis de pràctiques ha d'estar regulat.
Jo, per exemple, a mi ara venen i em diuen, Marta, et proposem fer una obra de teatre amb la Clara Segura, però no cobraràs res? Me n'hi vaig corrent. T'ho juro.
I tant.
Me n'hi vaig corrent.
I tant.
Així, tal qual.
És una oportunitat.
Perquè és una oportunitat i perquè aprens. I perquè ho he fet també quan era joveneta. No? Vull dir, ara ja no existeix. És que ja els fills ja no poden treballar a la botiga dels pares si no és amb un contracte. I això és molt greu. Vull dir...
Exacte, això que dius està molt bé, Marta, perquè, per exemple, doncs en el món artístic, no? Posem per cas, un actor o algú que vol ser director de teatre o de cinema i diu, doncs, a mi m'agrada, doncs jo vull estar al costat de Martin Scorsese, no? I a mi m'agradaria aprendre, veure, treballar amb ell, sense cobrar, està fent de camàlic, en el rodatge. És a dir, porta això, porta allò, porta el paper higiènic, és igual. Escolta, és una cosa teva. Tu ho decideixes perquè tu creus que estan allà en aquell rodatge portant el paper higiènic el que calgui, aprendràs una barbaritat que no aprendries estant a casa teva o estudiant llibres. Perquè la vivència del rodatge no té res a veure amb el que et puguin explicar els professors de cap de les maneres. I, a més, veure treballar algú que tu consideres un geni és meravellós. Que vingui algú i que aleshores li diguin al Martin Scorsese per dir-te, val, vine, noi, i veuràs què fem. I si tal vegada, potser, tu tens molt talent, escolta, em quedaré amb tu perquè veig que realment tens vàlua. I si ha de venir algú, i per això li ha de dir el senyor Martin Scorsese, que és un cafre i que és un explotador i que és un esclavista, com li han dit el Jordi Cruz, em sembla vergonyós.
Perquè és que, a més, en aquest cas, o sigui, reconeix el Jordi Cruz que no hi ha una beca econòmica, però sí que se'n fa encàrrec, i per tant és una despesa que genera per al propi negoci, de l'allotjament i de la manutenció. Vull dir, estan cobrant en espècies, no estan cobrant un sou, però és que, a veure, estan aprenent.
Però és que això s'ha establert d'una manera natural, no? I ara no sé l'en Renou que han armat els sindicats, té alguns... ultres per això.
Jo crec que hi ha un límit, hi ha una línia que traspassada, el que es fa és un ús fraudulent d'aquestes persones que estan exercint com a becaris, que estan aprenent.
Però no és aquest el cas, en absolut, ja se sap.
No, però l'han agafat com a cap d'esquila.
Exacte. Sense cap raonament,
Anem a saludar el Rogeli Padró, que fa una estona que està escoltant. Perdona.
Bon dia, bon dia.
I ja de pas saludem també el Cristian Treceño, que s'acaba d'incorporar. Cristian, benvingut.
Bon dia.
Ja sabeu de què parlem, no? Estem parlant dels becaris.
Jo sobre això que dèieu,
personalment he tingut la meva experiència de jovenet d'haver començat a treballar una mica d'aquesta manera, allò aprenent un ofici, cobrant res i a poc a poc anar cobrant alguna coseta a mesura que tu vas aprenent, vas incorporant a la feina i vas fent, vas notar. Jo crec que això forma part del procés maduratiu laboral i personal també. I crec que és bo. Crec que és bo. A mi la manera com ho he viscut, ho vaig viure de petit, a mi em va servir a valorar primer la feina que feia, estar atent al que m'explicàvem i el que anava aprenent, i després també, i una cosa molt important que potser no sé si heu dit, també a valorar els diners. A veure, els diners ara sembla que venen del cel, els nostres fills, els nets, la canalla...
Jo ja miro dalt,
amb això també es pot lligar la cultura de l'esforç,
sí, exacte, per aquí vaig. Yeah. Llavors, sembla que també en aquest sentit és una bona línia, perquè a la mesura que tu treballes més, vas tenint més responsabilitats, vas aprenent, però a poc a poc vas tenint també un souet una mica millor, saps... aprens a administrar una mica tots aquells dinerons que et donen. Bé, és una forma de créixer a nivell laboral i crec que també personal. Al marge de tot això, que per mi ha estat així, la vida, crec que se n'ha fet un gramassa, com dèieu. S'ha agafat un exemple per a utilitzar-lo, doncs, de vegades des dels sindicats, a denunciar alguns fets que sí, que realment hi ha hagut explotació. Hi ha gent, i conec algun cas molt concret, no ho dic per dir, ho dic perquè és veritat, de que ha anat una persona jove a fer un aprenentatge a tal lloc i ha fet de tot menys allò que pel qual se'l contracta que volia fer. És a dir, fer una mica de amb perdó per totes les persones que van al servei, eh? Allò, mira, vés a buscar un cafè, vés a buscar el tabac, vés a buscar no sé què, i es passen la vida així. Ahir sentia per la ràdio una persona que no feia la seva feina, de res, i que es passava el cap de setmana sense cobrar ni un duro i substituint a una persona que el cap de setmana feia festa i no estava fent res del que li tocava amb ell, precisament. O pel qual l'havien...
Això passa, és a dir, que la beca que estàs fent no té relació amb els estudis que estàs cursant.
Exacte. Llavors, aquí això sí que és punible, crec que això s'ha d'evitar, però també jo, ja dic, salvant el fet aquest que dèieu ara del Jordi Cruz, que crec que se l'ha mal interpretat, perquè la intenció crec que és bona, és de que les persones que van allà tenen una gran oportunitat d'aprendre d'un gran cuiner, a canvi, doncs, sí, amb espècies, cobren amb espècies, que si el dinar, que si el sopar, etc., però potser no veuen el cap dineró, que és el que al cap i a la fi acabem valorant en aquesta nostra societat capitalista, que sembla ser que tot ha de passar pel mateix rasant, que és el rasant del diner.
Perdona, però en aquest cas el Jordi Cruz, no, ell no el va buscar, no fa càstings, al contrari, hi ha cua per poder anar amb el Jordi Cruz o amb el Ferran Adrià o amb qualsevol aquest restaurant de primer nivell, Per tant, jo, aquest enrenou que s'ha armat és que algú li vol mal, la competència, sí, home, segur.
Jo crec que l'enrenou...
És pura enveja, això és enveja.
Jo crec que l'enrenou s'ha armat per les maneres que té el Jordi Cruz a vegades de dir les coses.
Per les que se li veuen al programa de televisió, bàsicament, que fa del poli dolent.
Sí, jo no sé si ell és així o no és així. Però
no, també... és que no ho sabem,
no
el coneixem.
I sincerament m'importa ben poc, com sigui. Però el que sí que és cert és que el personatge mediàtic que s'ha creat i la piulada que va fer, sovint és poc afortunat. Aleshores, a partir d'aquí, pues, ja està. I és que no té més, jo crec que no té més importància. Ara bé, el que comentava el Rogeli, el problema és que ara tu entres de becari en un lloc sense cobrar i la teva carrera professional en general per la gent tampoc és que millori massa. És a dir, de passar a no cobrar a cobrar poc i quedar-se allà és en el percentatge elevadíssim dels casos és el que passa. I aquest és un problema.
Que es cronifica l'estada.
Sí, però és que a més fins i tot que agafen a gent amb contracte de pràctiques amb edats i amb un currículum que dius, perdona? No, no, és que primer t'agafarem amb contracte de pràctiques perquè així tens una bonificació de no sé què, de no sé quantos d'empresa, tal, patapitim, patam. Però abans apunta't a l'atur, eh? Perquè així també, a més m'estalvio la seguretat social. No sé, i dius, bueno, però aquí què està passant? O sigui, tu et queixes del que fa el PP i tu estàs fent el mateix. Perquè no deixa de ser un sistema de corrupció.
Bueno, mira, aquesta paraula encara no havia sortit.
No, no deixa de ser-ho. O sigui, això és igual com si et ve un lampista a casa i dius que t'ho cobri sense IVA. Exacte. És el mateix, és exactament el mateix. Aleshores, a partir d'aquí... saps? Jo crec que el problema va també cap a aquest costat, per del que estàveu comentant abans.
També hi ha el... clar, molts becaris que, lògicament, quan han fet aquesta estada amb algú de molt de nom... Jo deia, per exemple, doncs, el Martin Scorsese, no? Per exemple, que puguis estar al costat, tot això. Evidentment, després, encara que no has cobrat res, però tu creus que s'ha après molt d'estar al costat d'aquella persona que admires, això ho poses en el currículum.
Ara.
Saps? Per tant, exacte, tu també utilitzes el prestigi d'un tercer que no se l'ha fet de no res, sí, perquè ell també, en un moment determinat, era tan jovenet com tu i va haver de començar a obrir-se camí. Uh-huh. I de l'èxit que ell ha aconseguit en l'esforç personal en aquell camp, doncs tu després en treus un profit, que em sembla molt bé, que uh-huh, està bé, no? Però és un pacte de dues persones. Clar, si jo li dic, no, senyor Scorsese, és que jo l'admiro moltíssim, perquè vostè, jo crec que és un geni, jo voldria ser director, i escolta, jo estic disposat a portar-li el que calgui, el passejar-li el gos, tal, però jo vull estar en els seus rodatges. Però a més, voldria que vostè m'allotgés i em pagués la manutenció, encara que no em pagui res, però, sap, en algun lloc. Dic, escolta, qui és vostè? Clar, qui és vostè? I aleshores, doncs, és el que li ha passat amb el Jordi Cruz. No té per què allotjar persones. Allò és un... saps? I en canvi les allotja, que em sembla molt bé. Però, clar, si a sobre li he de dir que és un esclavista, doncs, esclar, com li ha dit gent de Podemos, que també, vull dir, clar, posats a dir a barbaritats, clar, un esclavista em sembla que és una cosa molt...
És que tens tota la raó. A veure, ja li agradaria a molts sectors laborals tenir l'oportunitat d'anar a fer pràctiques a llocs de primer nivell i que et paguin la manutenció i l'allotjament.
Que no et costi res, diríem. Ah. Que no et costi res.
Sí. No, però que no només no et costi res el fet d'estar allà formant-te, sinó que a més et paguin la manutenció. I és que són molts diners, eh?
Sí, sí.
O sigui, tu has de comptar que pel cap baix està a Barcelona una persona, no sé quant temps hi estan, però és igual, mensualment està a Barcelona un estudiant compartint pis, com a mínim són uns 800 euros al mes entre menjar, transport i, sí, sí, i pis, allotjament. Sí, sí. Com a mínim. 800 wow. euros és el que et costa un nano tenir-lo fora. Ostres, tu, fes comptes. Uh-huh. I que et donin aquesta oportunitat, que si vius a Galícia, puguis baixar a Barcelona, conèixer la ciutat, tal, no sé què... Ostres, jo firmo, eh?
És una experiència de vida, eh?
Home,
I a sobre t'estàs formant.
Mira, en el sector de la Marta, bueno, en el sector de teatre, uh-huh, si tu te'n vols anar a fer una formació en algun lloc, pues, com la Chauvine, o com el Dramaten d'Estocolm, o és igual, com la Royal a Londres...
A Nova York.
O a Nova York, és igual, a qualsevol lloc de primer nivell, com serien els restaurants dels quals estem parlant, tu et penses que algú et paga l'allotjament?
No.
I tant. Que no. Bueno,
no, és que vaya...
No, home.
Si no, jo me n'hi vaig.
No, tu, perquè t'admetin, eh?
No t'ho paguen. Hi ha programes que tu hi pots anar. Hi ha programes d'intercanvi europeu, etc, que tu pots anar allà a fer una formació. Ara, no te dan ni los buenos días, eh? Vull
dir... Que ens queixem més del que toca. Canviem de tema, va, perquè em sembla que ha quedat molt clar. A més, el Jaume té ganes d'anar a votar, sap que ja les urnes hi seran, o estan encarregades, almenys.
Hi ha un concurs, de moment.
Hi ha un concurs. Sí, és el que toca. El periódico diu i parla de desafiament sobiranista a l'Estat per aquesta consulta amb l'encàrrec de les... aproximadament 8.000 urnes
de,
que es veu que es necessitaran.
De vidre, no?
Està bé que el periòdic utilitzi el llenguatge del PP.
Exacte.
És estrellat.
És que és
PP. Mira, farem un repàs dels diferents
desafiaments.
I tant.
Bueno, bé, PP...
El periòdic, diguem que obre, ho posa, diguem, com a destacat. La Vanguardia ho posa en un breu al lateral, que diu primer pas per comprar les urnes del referèndum. El govern anuncia un acord marc perquè s'hi presentin empreses. Aquest és La Vanguardia.
Bé, això és correcte. El titular aquest, el
de l'artista,
és neutre, sí. En aquest cas, sí.
En el cas...
El punt.
En el cas del punt avui, és estrany. És estrany perquè...
Bé, no li donen importància perquè ho consideren normal.
Clar.
Sí.
Dins de la normalitat, no surt en portada.
Que un país tingui urnes és una cosa absolutament normal. El que no és normal és que un país no tingui urnes.
El que no seria
preocupant. Aquesta és la lectura?
Clar, jo la faig així. El que és preocupant és que un país no tingui urnes.
Andalusia tenen unes pròpies,
sí,
sempre.
Sí, sí, exacte, allà no tenen aquest problema.
Sí.
El que no les fan servir.
Urnes pròpies qui? Els ajuntaments?
Quan fan eleccions, les tenen ells.
Cada 4 anys.
Sí, però ells qui són?
No sé, el que fa les eleccions...
Doncs pues que hi ha eleccions municipals, i eleccions autonòmiques, hi ha europees, hi ha generals...
El teu govern d'Andalusia.
El govern d'Andalusia. Sí. I quan hi ha les municipals, què fan?
No ho sé. No ho sé, però el futur és que les tinguin, no?
Sí, les treuen. Sí.
El diari Ara... Sí. També ho destaca, i a però més amb fotografia del president Puigdemont.
Veus,
acord per comprar urnes.
Sí, sí, sí.
Bueno, la lectura que se'n fa de tot això, quina
però
és?
La del periòdico és tendenciosa, absolutament, tu. Tendenciosa.
Sí, sí, clar.
El disgust que tenen ara, perquè la Susana Díaz ha tingut molts menys vots que el Pedro Sánchez. Andalusia?
No. N'ha recaptat...
A Catalunya.
Ah, a Catalunya val, sí. A Catalunya sí.
2.000. I el Pedro Sánchez 6.000. 3 vegades més.
Anaves bé, sí.
És curiós que per al periòdico que la gent voti sigui un desafiament. Però ja és això, no? Perquè des del meu punt de vista, el periòdico és el butlletí oficial d'un partit polític. Que hi ha a Catalunya que es diu
PSOE.
Per tant, ja és això.
Sí, sí.
Més lectures?
A veure, les eleccions del Pedro Sánchez...
Home, si hi ha urnes, es faran servir o no es faran servir?
Però per què?
Eh?
Es faran servir, però per què?
Per votar.
Home, si és unes eleccions...
No, està clar, per votar, però per votar què?
No, clar.
O sigui, al final serà per votar un referèndum...
O eleccions.
És que...
Però urnes n'hi ha? Urnes n'hi ha, no?
Sí.
Ara mateix? Tant si és sí, per una sí, cosa sí, com sí. per l'altra?
Vaja, jo sempre que he anat a votar he trobat urnes.
La veritat, encara que siguin de cartró.
A Sant Cugat hi ha urnes.
Llavors aquestes han de ser per una finalitat especial, diferent?
Home, t'he de dir que quan he anat a votar estan bastant esparadrap, eh? O sigui, que una renovació igual no els hi va demanar.
O sigui, això no respon si a una renovació... A una renovació
sí,
o a un...
Sí, moltes amb esparadrap, allò sí, amb cinta i tal... I
a una renovació o a un gest i un compromís amb un altre dels partits?
A mi em consta que l'Ajuntament té urnes suficients per a tots els col·legis electorals i per totes les eleccions que hi ha hagut fins ara. Altra cosa és que des d'algun organisme superior, en aquest cas diguem-ne estatal, es digui o es pugui dir que no s'utilitzen aquestes urnes. Això no ho sé, fins aquí no, a partir d'aquí no hi arribo. Però que realment hi ha urnes per anar a eleccions, això està clar.
Sí, però és que és per això que s'han hagut de comprar, perquè aquestes no es poden utilitzar. Curiosament.
Però quin sentit té no utilitzar aquestes?
Perquè l'Estat prohibeix que s'utilitzin aquestes urnes.
Clar, perquè són facilitades per l'Estat.
I n'has de comprar tu unes. L'Estat
les ha enviat.
Clar, clar.
No són ells que l'han comprat.
Jo no sé qui ho ha pagat, però en tot cas deuen ser estatals. Perquè,
sí, són estatals.
Perquè en totes les eleccions, sigui municipals o això, sempre són les mateixes urnes, no és que canviïn segons l'administració.
No en tenim de diferents colors segons les eleccions.
L'ultrademòcrata García Albiol ja diu que quines ganes de comprar urnes, si l'Estat ja en té d'urnes, no cal que en comprin.
Però no ens les deixa per jugar.
No, esclar, no ho diu això, ell no ho diu.
Algú em preguntava, bueno, em feia aquesta pregunta l'altre dia, escolta, i per què si ha d'anar o s'ha d'obrir un col·legi per anar, per posar les urnes i que la gent hi vagi a votar?
no es pot fer en un espai obert, en una plaça? No es pot posar una urna?
Qualsevol lloc del món es pot fer. Vull dir, no, segurament. Clar. Això perquè està estipulat que ha de ser uns col·legis.
No sé quina és la normativa,
sí.
No sé quina, això pregunto.
No sé quina és la normativa.
Potser també és un tema de seguretat. Potser és un tema
llocs oficials.
Oficials, sí. I també pot ser una mica de seguretat. A veure, estàs en una plaça i ja sabem que de tant en tant passen algunes coses. En canvi, si estàs en un lloc tancat i hi ha gent vigilant, que n'hi ha, que hi ha gent que vigila, doncs potser estàs més protegit i potser... és possible que passi menys el darulls dels
que passen. Però recordes que es van fer les consultes?
Sí.
Les primeres consultes es van fer en plaça.
Es van fer en dependències de l'Ajuntament. Aquí, per exemple, al costat de l'Ajuntament, el Club Muntanyenc, eren recintes tancats.
Però no era
entitats.
Oficial.
No, però vull dir que no passava res. Vull dir, era un recinte, no ha de ser necessàriament un col·legi com s'utilitzen els col·legis o escoles, no?, que s'utilitzen per votar, sinó que, escolta, pot ser un local social X, que no és una escola, o un lloc privat que se cedeix, algú cedeix, diu, escolta, jo tinc el meu local i el cedeixo per fer això, i aleshores...
Jo no sé com va, però sé que hi ha una normativa estipulada molt clara, punt per punt, fil per randa, com ha d'anar tot, per fer una votació oficial i que sigui legal. Però jo no me la sé.
Hi ha els col·legis electorals que estan estipulats, i això a cada elecció són els mateixos.
Sí.
Són els que estan definits com a tal per raons X, i són
la Casa de Cultura,
solen ser les escoles. Doncs clar, aquí recordo que quan hi va haver les votacions del referèndum de... Quan va ser que hi va haver les eleccions, aquelles, carai...
Les europees?
No, no eren eleccions per triar... No, hi va haver un referèndum o algo que s'assemblava a un referèndum, a veure...
A Catalunya, dius?
Sí, no? que es van utilitzar els col·legis electorals...
Per votar l'Estatut?
Segurament, sí. I que des de Madrid es va dir que no. I en canvi es van utilitzar, i després van haver represàlies i van dir que això no era vàlid, que per tant les votacions no servien.
No era el cas de l'Estatut, doncs, eh?
No, l'Estatut no.
El Parlament de Madrid ho va aprovar, per
no
tant,
recordo quines
era legalíssim.
Quines van ser, no recordo. Bueno, el cas és que depèn de Madrid. O sigui, depèn d'ells, i nosaltres a Catalunya no podem obrir una escola pública si no hi ha un permís, en aquest cas, del govern civil. Això és així, està estipulat així. Ara, com dèieu vosaltres, en fi, jo crec que qualsevol local, entitats, etc., que reuneix un mínim de seguretat i de condicions, és vàlid i serveix.
Clar. Però quan el PP va recollir només 4 milions de firmes per anar contra l'Estatut, va fer-ho a totes les places d'Espanya, no?, i va recollir 4 milions.
Sí.
No era legal o no tenia representativitat.
Però és diferent, Jaume.
Bé, però perdona, el Tribunal Constitucional ho va acceptar, i degut a aquesta recollida de firmes es va encarregar l'Estatut, i van dir no hi ha cap representativitat, i tant que va tenir. Un estatut que estava aprovat pel Parlament de Catalunya el va aprovar el Parlament de Madrid, i el que no s'ha dit mai és que ho va firmar el rei.
I que, a més, era calcat a vegades el d'Andalusia, per exemple.
Era legalíssim.
O del País
Valencià. I va sortir el BOE. I el PP surt i ja van recollint firmes. El Tribunal no ho havia d'acceptar en absolut. Si està firmat pel rei i el Parlament de Madrid ho accepta, doncs per què van de posar on hem d'impugnar-ho? I el Tribunal va acceptar.
Ara comentava el Víctor la semblança amb una altra comunitat, i bueno, això ja ho hem comprovat en altres casos, no? Però recentment.
No es va impugnar el d'Andalusia.
Sí, sí.
Però és que eren articles exactament el mateix.
Sí, 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 sí.
Va, doncs ja està, no?
Si canviem de tema, ja l'has iniciat tu, Jaume, fa una estona parlant dels avals dels socialistes al PSOE, que mira si ha passat temps, perquè com els calendaris són els que estan establerts i les coses s'han de fer amb els protocols que corresponen, encara avui, ara estem en el punt que la situació... es diria molt simplement, està entre la Susana Díaz i el Pedro Sánchez. Estem en el mateix punt que fa uns mesos enrere,
sí.
Imagineu-vos.
Sí, 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 sí.
I encara falta que hi hagi les votacions. Em sembla que és 21 de maig.
21 de maig.
L'aniversari del Jaume.
Exacte.
Ah, és el teu aniversari? Doncs mira, aprofitem per felicitar-te per si no...
Moltes gràcies.
Per si no ens veiem.
Faig comèdia.
És com fer
comèdia.
Bueno, comèdia em fas cada dia.
Sí, sí, sí.
Ho hem fet especialment, eh? Per coincidir.
S'ho ha fet venir bé. Però vaja, que el Patxi López, no sé si algú li donava massa esperances... però ha quedat molt, molt despenjat i la lluita quedarà entre la Susana Díaz i el Pedro Sánchez. Ara serà qüestió de veure si la militància aposta per una renovació o...
Però és que quina és la renovació? És que
la renovació no sé encara veure. No ha fet res.
Sí.
No,
dintre no de tot és més
renovació
modern.
Respecte de l'altre candidat.
És més modern el Sánchez que la Susana Díaz, tu.
És vist des de fora... veure les diferències entre Susana Díaz, Pedro Sánchez i el Patxi López, francament, és que és allò de saps aquells dibuixos que feien els TVOs a buscar són
però
matisos.
Però dels tres ja tens
insignificants,
dos
insignificants.
Però és que un encara no ha pogut
actuar. Sí, per ell sí,
però ell ha confessat, ha reconegut, per exemple, un fet que els altres estan bufant, que és Catalunya és una nació.
No, sí, però escolta el que diu després.
Ho diu públicament.
Sí, però no ho diu només això. Acabem la frase. Diu, hi ha una nació que no es toca, que és Espanya. Catalunya és una nació dentro de Espanya, que és una nació de naciones. Per tant,
sí.
Què t'està dient? Hay una nació, hi ha nacioncitas pequeñitas, que estan allí hacen bonito,
no diu.
I són decorativas, sí, però t'estan dient això. Fan bonic, però la nació, hi ha una nació que és la nostra, la mia. I després, vosaltres estáis por allí, i, bueno, un jardín con flores, que està molt bé. Però hi ha una nació que no es toca. I, per tant, quan algú diu això, t'està dient, mira, hi ha nacions superiors i nacions inferiors, i a tu t'ha tocat ser una nació inferior. Per tant, tu no tens els mateixos drets que pugui tenir Dinamarca, Finlàndia o Espanya. Tu ets una cosa petita, perquè, mira, com que has nascut negre, doncs, mira, mana l'amo blanc. Dius, mira, doncs no, saps? No.
Ve ser el mateix, federalisme del que parlaven. És el mateix, el que passa que en lloc de dir-li federalisme, ara li diuen nació de nacions.
Però els altres no parlen ni...
és el mateix, és el mateix.
Els altres no parlen ni de federalisme,
És igual.
I la Susana Díaz va venir aquí i diu, Catalunya és un acento, el català és un acento. I em diràs, tradueixo tu. I tal com tradueixes el Pedro Sánchez, tradueixo
la Susana Díaz també va dir que pel fet de que la Caixa era el banc principal a Andalusia, que clar, com que tots ingressaven els diners allà, pues, tots els diners s'anaven cap a Catalunya, que dius, però què m'estàs contant?
A mi encara no m'han traspassat res, eh?
Encara va sortir,
dius, però és que... I aleshores,
home, que ho digui això una persona que està al capdavant...
Que té el Barclays, què passa? Que està enviant el diners cap al Brexit? És que, home, és que... Són arguments populistes d'aquests que dius...
que colen, en segons quins àmbits cola.
De totes maneres, el del Pedro Sánchez crec que té un valor el fet d'haver marxat o que el vagin fer fora. Però que ell hagi resistit i hagi dit, no, jo em dedico a fer el tour d'Espanya, a la Volta a Espanya, és el que he fet, i li ha donat resultat. I jo crec que amb això es posa d'evidència un cop més les divisions que hi ha a l'interior del PSOE. I a partir d'aquí res més. Els bascos i els catalans no contem. Aquí realment el que compta és...
Home, els bascos...
Quan dic no contem, vull dir quan es representa...
Saps tu la milionada que s'han portat els bascos ara?
No, vull dir... Vull dir en quant a representativitat central. La representativitat aquí sempre està la mateixa, a nivell de centre i a nivell d'Andalusia. El PSOE és això. El que més som això, nacions sencilles, federalismo, gent dels quals doncs, Catalunya i el País Basc doncs, van xupant de la mamella i per això els interessa. Però diguéssim que la representativitat sempre ha vingut de per aquí.
Però la mamella que han tingut els bascos ara amb el govern és una mamellassa, eh?
Esclar,
una cosa que no han parlat dintre del programa d'acceptació.
Per això estan contents.
Una cosa que no han dit...
Normalment són dues.
Una de les normes és que han de reconèixer el País Basc com una nació. I ho han acceptat, i ho diuen allò. Ho han acceptat.
Però bueno, ja veurem com... Acabarà com acabarà. Si al Pujolet li haguessin ofert tot això al seu moment, també hagués dit que sí.
Esclar que sí.
El que passa que van anar tard i van anar malament. Però si li haguessin ofert, també. I aquests, els bascos, home, viuen com a reis. Per això estan calladets, per això no diuen res, per això estan com estan. I clar, i la representativitat i tot com funcionen les coses, doncs van bé. I a sobre, encara ara mateix, els hi prometen més encara.
No els hi prometen, doncs,
els hi donen més.
Sí, sí.
Escolta,
un ave?
Calladets.
L'ave també, sí, sí.
Un ave?
També.
És que ells, coses més. És que ells saben que, a veure, un estat espanyol sense Catalunya, si ells continuen a dintre de l'estat espanyol,
home, faran per ells és de nefast. De cartell.
És nefast.
No, sí.
Perquè se'ls acaba el concert, se'ls acaba tot. I lògic, home, clar, imagina't un estat espanyol sense Catalunya, eh? I amb el País Basc, amb el seu concert, com si tot fos el mateix. És impossible. Ells ho veuen a venir, tot això. I aleshores, doncs, estan escombrant cap a casa seva, tot i que la relació no ha estat mai la mateixa entre el País Basc i l'estat espanyol com la de Catalunya. Tot i, fixa't, no hi ha hagut mai bascofòbia, malgrat que hi ha hagut crims, morts, sang, molta sang, amb el tema d'ETA i tot això, i malgrat això no n'hi ha hagut de bascofòbia.
Bascofòbia en quin sentit?
No, contra el fet de ser basc.
Odi,
és a dir,
odi,
que polítics espanyols utilitzessin aquest brou de cultiu entre molts sectors de la societat espanyola per fer electoralisme parlant dels bascos, no? Perquè el País Basc no s'ha fet perquè no el trobarien aquest, la gent no té una, no hi ha sectors espanyols, vaja, jo no els he sabut veure que tinguin un prejudici contra el País Basc,
no
hi és, i aleshores i em sembla bé que no hi sigui. I encara que hi ha hagut molta sang, escolta, els bascos no mataven, hi havia una gent que matava, però no, saps? Vull dir, no has de tenir un prejudici generalitzat contra un poble. Però, malgrat la sang, no existeix. I aquí, que no s'ha utilitzat armes, i utilitzem urnes i tot això, trobes uns sectors de la societat espanyola molt, molt, molt poblats, molt nombrosos, visceralment en contra, que és el que es queixaven. Diu, quan al País Basc li donen aquest 1.000 euros i no, ai, 1.000 milions d'euros i tal, no hi ha altres, Andalusia i aquestes altres comunitats no ho viuen com un greuge comparatiu, i en canvi es parla de Catalunya, que se li donen no sé què perquè aconsegueix i tal, i tothom vol el mateix. Bé, hi ha un prejudici.
Abans d'acabar, algú de la taula sap jugar al bridge?
No. Jo no.
Ah, no?
No, això és de rics, no? Un joc, no?
No és de rics.
Però és que la Carme, va molt...
Sí. No, ni idea, eh?
És com la botifarra. No.
Jo pensava, dic, a veure si el becari m'enseix.
Em sembla que és la botifarra.
Sí, és com la botifarra o la trisca o això, no? El bridge és d'aquest tipus de joc.
És que no tinc ni idea.
Jo crec que sí.
Per què? Per què ho dius?
Perquè hi ha un nou club. Hi ha un nou club.
És més anglès, però...
Aquí mateix, ara quan sortiu de la ràdio, ara quan sortiu de la ràdio, podeu passar pel davant, ja el local està preparat.
Club de bridge.
Però a mi fa molta il·lusió. Aquests senyors porten molts anys intentant trobar un lloc per desenvolupar el seu projecte.
Estaven a la Unió.
Sí.
Estaven a la Unió?
Sí, estaven a la Unió fa molts anys.
Diu el local...
Els escacs, per exemple.
Sí, però els escacs encara hi són.
No? Hi ha fa anys també que van plegar.
Quina llàstima, eh?
Perquè... Uf, sí que fa temps
que no vaig a la Unió. No, estan a Mirassol. Es van fusionar dos clubs.
Sí, a Mirassol hi havia un.
Sí, però la Unió es va anar desfent molt i suposo que...
Bueno, és que va haver una secció important del club d'escacs que hi havia a la Unió que va passar directament, es va fusionar amb el de Mirassol i aleshores el poc que va quedar a la Unió es va anar desfent.
Clar.
Però escolta, això d'un club de bridge, ja fa molts, molts anys es va crear un club de bridge, un local a la,
Rambla,
a la Rambla del Jaume Sàbat, que ara hi ha una pizzeria, aquest local deia Club de Bridge, i et havies de fer soci. Jo tenia un amic, un matrimoni pijo que s'hi va apuntar. S'hi van apuntar i tant.
Bueno, jo
I anaven
allà. Les senyores que veia a la Unió sempre anaven molt arreglades.
Sí, però sí, què sí, passa? Molt. Això està molt estigmatitzat? O...
No, però és que Tijuana, el tema del Bridge és...
Home, està associat molt als clubs, no?
Sí.
La imatge
d'aquests
clubs senyorials, on les senyores i els homes...
Està molt bé que la gent es trobi, passen... que jugui, que s'ho passi bé.
És un joc molt social.
I és un joc social, exacte.
És un joc molt social, perquè em sembla que es juga sempre per parelles i has d'anar sempre amb la teva parella i tal, i aleshores és com una lliga, vull dir que ja està bé, em sembla fantàstic.
Diu, mira...
A veure si aguanten, perquè es cobren aquí en aquest local.
Si és aquí, al costat.
estat que l'obra...
Però quan duren els negocis?
Ja veuràs, no aguantaran.
El local aquest no sé si està maleït, però vaja.
Perquè s'ha de pagar una entrada, no?
Ah, imagino que sí.
Has de fer-te soci, pagar l'entrada.
Sí, se suposa que
no està maleït. El problema d'aquests locals no és el negoci, és el que cobren els rendistes.
Home, ja. Vull dir, ja, ja. El bridge és un joc de cartes amb la baralla francesa, en què s'enfronten dues parelles. O sigui, que juguen quatre. El local, que hi ha aquí al costat, diu que acollirà partides diàries de bridge i també classes dirigides a principiants i a jugadors en actiu. I hi haurà partida cada tarda a les 5. A partir de les 5? Com l'hora del té?
L'hora de la partida ja t'ho diu tot.
L'hora de la partida.
L'hora de la partida que tenen estipulada ja t'ho diu tot cap a quin perfil de gent va entrar. Ja.
I també gent gran que potser està jubilada.
Clar, sí, fonamentalment. Vull dir, a les 5 de la tarda és una hora fantàstica per si estàs jubilat o...
Sí.
Jo no hi puc anar. Perquè a les 5 de la tarda m'ho han posat molt malament per anar-hi. Tu estàs entre anar a recollir criatures,
clar,
no?
I portar les extraescolars o donar classes...
Però si poguessis, no... tampoc no hi aniries.
No.
Ja no tens aquest tarannà.
No. Va. Home, és que jo crec que li agraden, o de moment li atreuen les coses amb més activitat, no?
Sí,
que
bueno,
no
està... fins i tot els jocs de taula aquests d'estratègia m'agraden molt. Eh?
Sí, però això per un diumenge a la tarda,
sí,
un dia
clar,
que plou,
hores,
que
no
pot sortir. El bridge és un joc d'estratègia en parella, és molt interessant.
Sí,
eh?
No, sí. Mm.
Diuen és un joc molt interessant.
És un joc d'intel·ligència, diuen, no?
I de sort, però...
No,
però...
S'ha de pensar molt, no?
Sí, però dels jocs de cartes...
Sí, s'ha de... Jo crec
sí, hi ha moltes mates, eh? Pel mig s'ha de sumar molt... No sé, sí.
I hem fet a Espanya campionats de bridge internacionals i guanyaven diners com que van a jugar a tenis, no? Professional. Un amic meu ha sigut durant molts anys campió de bridge. Puc dir el nom? Abeli Puig d'Òria. Durant molts anys ha guanyat campionats de grits.
Doncs ja li pots dir que...
Ja no pot jugar, ja, pobreta. Ah. Però ha guanyat molts diners, eh?
Jo diria que distingeix un tipus de públic,
el
que participa o el que juga al bridge, i el que juga a la botifarra. Deixeu-me la reivindicar, que per mi la botifarra també ha sigut molt
ara,
important de petit.
I ara, quan t'he dit botifarra,
i en el món, ara en el món rural,
s'hi
juga, eh?
Ja ho saps, Ciudadanos, ha dit botifarra, nada.
Sí, sí.
Com se li ha de dir?
El juego de la botifarra, ni pensar-hi.
Com se li ha de dir?
La morcilla.
No,
sí, això aquesta setmana, i com que l'alcalde Ros ho accepta tot, doncs li fotran la morcilla. Sí, sí.
Molt bé.
Vigileu ara la sortida, hi ha un senyal que posa parar.
Ah, sí.
No posa stop, posa parar.
Ja. I perquè ara t'ha posat en castellà tot, eh?
Bueno, sí. Mira, Esplugues i a l'Hospitalet, sí, i em sembla que a Lleida.
Ja. També, Lleida també. Ja.
També ho estan canviant.
També, sí.
Senyors i senyora, moltíssimes gràcies, que passeu un bon cap de setmana, ens tornem a trobar la setmana que ve.
Molt bé.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu-siau.